El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. El Parc Natural de Sant Llorenç del Monilobac començarà a aplicar la tecnologia per conèixer de primera mà el comportament de l'àliga perdiguera i poder actuar per millorar-ne la protecció. Tot plegat a través d'un projecte de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura i Huawei, amb la col·laboració de la Universitat de Girona i la Diputació de Barcelona. Es tracta del primer projecte tecnològic d'aquest tipus que es posa en marxa arreu de l'estat espanyol per preservar la biodiversitat a un parc natural. En parlem amb el Daniel Pons, tècnic de conservació del Parc de Sant Llorenç del Monilobac. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia i encantats.
Anem pas a pas. Comencem parlant una mica de l'àliga perdiguera, si et sembla. Com la podríem descriure, aquesta àguila?
Bueno, doncs és un àliga d'un port mitjà, si no és de les més grans que hi ha. És un àliga que viu tot l'any en l'entorn del parc, vull dir que no és migrant. Aquesta parella concretament ocupa un territori que fa molt temps que està, bueno, que el fan servir per nidificar de manera repetida cada any, i a més és una parella que presenta, diguéssim, un èxit reproductor elevat, cosa que també li afegeix valor, i és una espècie, doncs, considerava vulnerable a nivell general de l'estat espanyol.
Quants membres d'aquesta espècie tenim al parc?
Doncs antigament havíem tingut fins a 4 territoris dins del parc, i ara actualment només n'hi ha una parella que nidifica dins del parc, i després n'hi ha 2 més de properes, diguéssim, que no nidifiquen a dins, però diguéssim que la seva àrea de, diguéssim, el territori que fan servir per alimentar-se i l'àrea de campets, que es diu, doncs sí que segur que inclou part del parc.
Clar, si nidifica el parc vol dir que hi fa que hi neixen, no sé com es diuen, pollets en aquest cas.
Els polls.
Sí, exacte. Sí, sí. I llavors se'n van aquests polls?
Sí, en principi, o sigui, els polls l'any que neixen s'estan, bueno, fins que no són polls volanders, diguéssim, estan amb els pares li donen suport, i diguéssim que comença la seva emancipació a partir, doncs, mira, si han nascut la primavera del 2022, doncs fins a finals d'agost del 2022 no, diguéssim, s'han començat a emancipar, encara es mantenen propers al parc, i diguéssim que aquell hivern, doncs, romandran, doncs, inspeccionant i voltant per allà, i llavors ja és de cara al proper any que buscaran espais buits, diguéssim, territoris, no?, que no hi hagi ningú per ocupar-los, per fer-los, diguéssim, el seu territori de manera més o menys temporal o permanent, diguéssim, que aniran flotant, no?, fins a ocupar un territori buit, o ocupar, doncs, una parella, que el mascle o la femella doncs, o s'hagi mort, o hagi, bueno, qualsevol situació que s'hagi pogut produir, intentaran ocupar el lloc buit, diguéssim, amb una parella, o seguiran, diguéssim, entre cometes, això, flotant entremig de territoris fins que puguin trobar, doncs, una parella amb la que reproduir-se i bueno, fer niu i tot això.
És a dir, no conviuen com a família, per dir-ho d'alguna manera, per situar-nos, no?
No, diguéssim que hi ha un temps de tolerància, no?, en què els pares, doncs, els deixen de marge perquè es vagin espavilant, i després allò, el territori és molt gran i busqueu-vos la vida.
Ara, una de les novetats que tenim sobre aquesta espècie és que posareu en marxa aquest sistema Tech for Nature. En què consisteix aquest projecte?
A veure, és un projecte, és un programa de col·laboració que tenen la Unió Internacional per la Conservació de la Natura i Huawei per fomentar, diguéssim, que les tecnologies al servei de la conservació de la natura. Això és un programa que tenen de col·laboració internacional entre aquestes dues entitats, i en el cas, doncs, espanyol, s'ha triat aquest, bueno, el projecte concret de seguiment de la parella de cuabarrades del parc per tenir més dades sobre el territori que ocupen i dades sobretot de fins a quin punt les activitats d'ús públic en la zona d'influència del niu i de del seu territori en l'època més sensible, doncs aquestes activitats, veure fins a quin punt generen molèsties o reaccions simplement a la parella, i nosaltres el que volem és, en base a fer seguiment tant del comportament de la parella com de l'activitat que hi ha, intentar inferir la relació i ara anar sobretot recopilant dades d'imatges de la parella de cuabarrades i del que succeeix al voltant del niu, i en un segon, en una segona fase, que ara s'està buscant vies de finançament, no? Ja sigui mitjançant col·laboracions amb sector privat o mitjançant ajudes del sector públic, tant a nivell català, espanyol o europeu, doncs intentar amb intel·ligència artificial elaborar un algoritme que realment doncs, et defineixi els nivells de tolerància a l'espècie en funció de, diguéssim, de com es canviïn o com es modifiquin diferents variables d'aquest entorn.
Mm-hmm. Per tant, és una espècie sensible al seu entorn, és a dir, és una espècie que sabeu que alguns dels canvis de les coses que puguin passar al seu entorn la poden marcar, sí, d'alguna manera.
Sí, ja és una espècie, ja des de fa anys, per exemple, a partir de l'1 de gener, que és quan es considera que ja entra de ple en l'època reproductora, tota una sèrie de pistes que passen, les pistes més properes a la zona de nidificació, ja se restringeix l'accés a vehicles motoritzats. Val? I això ja s'estava fent des de fa anys, i el que es vol veure és si, a part de haver de regular durant unes èpoques concretes la mobilitat en vehicles a motor al voltant, sinó també el tema de la presència de bicicletes, la presència de senderistes, diferents activitats que es puguin, d'ús públic, es puguin desenvolupar en les immediacions de la zona d'unificació, quin efecte tenen. I el que es vol també, sobretot, és que quan es reguli sigui en base a un coneixement el més precís possible. Saps? Vull dir que nosaltres puguem argumentar, escolta, que tenim unes dades, coneixem a través dels GPS, uns emissors GPS que els hem col·locat a l'esquena, tots els seus moviments, val? Durant tota aquesta època, i llavors sabem exactament amb un decalatge de, no sé si són 15 minuts, mitja hora, com s'han anat movent, no? I tot això, aquestes dades les anem acumulant. Llavors així podem arribar a tenir la foto del territori que ocupen en l'època de nidificació, el territori que ocupen la resta de l'any, i llavors afinar i definir, no? Les regulacions i els usos que es poden fer per compatibilitzar l'ús públic amb la conservació d'aquesta espècie en base a dades. No? El que volem és fer-ho que sigui absolutament justificat, raonat i en base a un coneixement ajustat a la realitat d'aquesta espècie, perquè tenen coneixements en general de l'espècie, però no d'aquesta parella. I s'ha de veure, doncs, si aquesta parella també és més tolerant o menys tolerant que altres parelles de l'espècie. No? Volem tenir un coneixement el més ajustat a la nostra realitat per també ajustar les regulacions a allò que tingui sentit.
Clar, i això, per tant, el que fareu serà posar-los alguna mena de sensor, pel que dius?
Sí, o sigui, ara ja s'han anellat, val? Ara farà, doncs, la setmana passada, no l'altra, se'ls va col·locar unes anelles, que això senzillament és per identificar l'individu, i una, i després l'altra anella que se'ls posa a cadascun és una anella que estàs, diguéssim, per, si tu les observes a distància, poder llegir també si és del mascle, si és la femella, i si són el mascle o la femella d'aquesta parella, i després se'ls va col·locar, així parlant casualment, una motxileta, no? Una petita motxilla, i a l'esquena tenen un petit emissor GPS que, connectat via satèl·lit, doncs va rebent les dades, i nosaltres, a través d'una aplicació al núvol, pues, anem veient el recorregut, no?, dels moviments que fan cadascun dels dos individus. I a més d'això, pues, hem col·locat unes càmeres, una que enfoca només el niu i després una altra que enfoca, diguéssim, a l'àmbit, no?, per poder visualitzar, pues, jo què sé, si des del pas d'una bicicleta o el pas d'un helicòpter o si es fan treballs forestals, no?, tot l'àmbit aquest que es considera més sensible, no?, doncs poder relacionar, no?, de dir, ostres, veus que la femella està inquieta al niu i en el mateix moment mires i dius, ostres, doncs està passant un helicòpter, doncs pots lligar, no?, l'activitat amb la reacció. El que volem és anar a això i veient quina tolerància hi ha. Escolta, mira, que passa un helicòpter lluny i se sent poc, ni la parella ni fa cap moviment estrany, bueno, doncs estem veient que té una certa tolerància. Ostres, que l'helicòpter passa més a prop o passa tres vegades seguides, les primeres no fa cap gest, però el tercer ja mostra un cert neguit. Doncs dius, ostres, doncs mira, estem veient que el seu rang de tolerància és aquest. No? El que volem és això, és veure en funció del que passa, quina és la reacció, menor o major, i la importància que té aquesta reacció. O sigui, s'entén més una reacció de curiositat, per entendre'ns, o és una reacció de, ostres, que l'animal ho percep com un perill.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat el Daniel Pons, el tècnic de conservació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i a disposar.